Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia del tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova a la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no, en el tram entre Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó de 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. El primer tram que es vol impulsar d'aquest tren unirà Granollers i Martorell. Escoltem l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, en declaracions a la xarxa.
Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
I els comuns alerten que el govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per actualitzar l'acord de pressupostos. El portaveu parlamentari ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són l'habitatge, la mobilitat i la desigualtat.
I l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa perquè és cert que van tard.
I a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses. Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025 més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros. I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira. El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romagués a Espanya més de 183 dies durant aquell any. I Girona celebrarà el 14 de juny una diada commemorativa dels 30 anys de Castells a la plaça del Vi amb els Marrecs de Sal. Com a anfitrions, la diada castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca. Gairebé fa 50 anys que no visiten Girona.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 15 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Veurem què han demanat les empreses nàutiques a la Confederació Hidrogràfica del Delta de l'Ebre. Pararem taula i cuinarem amb Adrià Seritjol. Barrejarem literatura i mediterrània. Parlarem de dofins que s'han trobat varats. Intentarem saber per què. I acabarem el programa d'avui conversant sobre les reformes que s'han fet al Port d'Arenys. Ja estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, feliç dilluns i comencem la setmana. Vinga, va, que ja queda menys per divendres.
Que animada. Et veig, per ser dilluns.
Però és per això, ja queda menys. T'has adonat, no?
Avui he llegit una notícia sobre que farà 120 anys del naufragi del Ciro, que l'anomenen el Titanic del Mediterrani, que és un vaixell que anava en direcció a Buenos Aires, que va fer parada a Barcelona i que sortia d'Itàlia. I diria que aquesta història nosaltres l'havíem explicat en una de les seccions de l'Oriol, ara ens ho dirà si l'havíem explicat, però m'ha sonat molt la història, potser l'havia llegit i no l'havíem explicat. Però...
Una pregunta. Però és igual que el Titanic, també la pobra xiqueta es va pujar damunt de la taula...
Tant de detalls no tinc, no sé. Sí, Leonardo DiCaprio també hi anava, no ho sé.
Que, clar, senyor, que és que sempre que penso en el Titanic, sempre m'arriba aquella imatge.
Home, si Leonardo DiCaprio també hi anés, seria una mica agafe, no?
Sí, pobra xiqueta, no pugis més, Santi. Ja si és això, agafa la vida... Ah, no. Tampoc. Queda't a casa.
Anem a saludar per al·lusions a l'Oriol Leo. Molt bona tarda, com estàs, Oriol?
Molt bona tarda. Rumiant. Ara m'has fet rumiar si ho hem explicat o no. És que n'hem explicat tantes de coses. D'entrada et diria que no em sona. M'agradaria haver-ho explicat, però no em sona. El que sí que recordo haver explicat és unes regates que es van fer també fa molt temps aquí davant d'Arenys. Van entrar uns cops de mar brutals i van morir moltes persones amb unes regates que es feien. Això sí que vam explicar, que va fer anys, ara fa uns mesos, i això sí que vam comentar-ho. I aquest del Ciro, si ara m'hi fa jugar els calés, diria que no.
No ho sé, potser ho he confós amb això de les regates que ara comentaves, però pot ser,
Ho explicarem, ho buscarem, d'alguna manera ho explicarem.
Així, sabia que no em fallaries. Anem a saludar també la Cel Prieto des de RadioDelta.cat, que de ben segur no està tan animada com la Sílvia García. Molt bona tarda, Cel.
Hola, molt bona tarda, companyes i company. Bé, Marina, ho has endevinat, crec que no era molt difícil, no?
Soc superllesta.
Dilluns, claro. Dilluns intentant, remar com se pot, no? Que s'acaba esta jornada. I demà dimarts.
Ja acaba, no pateixis, això ja acaba.
Sí, ja està.
Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Hem de dir que també hi ha en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala i la Carla Lanuza des de Canal Blau. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que el Museu de Pesca de Palamós impulsa un projecte per repoblar el litoral d'espècies de peixos autòctons. Es criaran alevins a incubadores marines. Posteriorment s'alliberaran. Maria Pagès.
Palamós lidera un projecte vinculat al mar a través d'una iniciativa del Museu de la Pesca que permetrà reduir la pèrdua de biodiversitat marina mitjançant la repoblació d'espècies pesqueres autòctones. El projecte, que rep el nom de Repoblem el Mar Mar Viu, es durà a terme durant els 3 anys vinents al municipi i al litoral del Baix Empordà, amb l'objectiu de convertir-se en un model de restauració marina sostenible i aplicable a altres zones de la Mediterrània. El sistema, que ja s'aplica a la zona del Rosselló, a la Catalunya Nord, es basa en la cria d'alevins en ecoincubadores marines, capaces d'elevar en més d'un 40% la supervivència de les larves. El programa té un pressupost d'un 1 milió d'euros, amb una aportació dels fons FEDER de 658.000.
La família de la nena atacada per un senglar a una platja de Cadaqués estudia portar el cas als tribunals pel silenci de l'Ajuntament. Reclamen una indemnització per les seqüeles físiques i psicològiques que pateix la menor.
La família de la nena de 10 anys que l'any 2022 va resultar atacada per un senglar a la platja Gran de Cadaqués estudia portar el cas als tribunals pel silenci administratiu de l'Ajuntament. El seu advocat, Xavier Coca, ha assegurat a la CN que el consistori aboca els afectats a un laberint burocràtic que fa 3 anys que dura per evitar, diuen, respondre a la reclamació d'indemnització de 70.000 euros per les seqüeles físiques i psicològiques que pateix actualment la menor. El cas es remunta a l'agost de fa gairebé 4 anys quan la nena va ser atacada per l'animal mentre jugava a la platja del poble. La menor va patir una ferida a la cama després de ser embestida per l'animal quan intentava protegir a un nen de 6 anys. Per la seva banda, l'alcaldessa del municipi, Pia Serinyana, ha respost que es va requerir a la família documentació que no van presentar. Més endavant, segons ha explicat Serinyana, se'ls va tornar a requerir la documentació i es va obrir un expedient que a hores d'ara estan valorant els serveis tècnics i jurídics.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El club de futbol Ampolla va remuntar el partit contra l'Amposta B i va poder firmar una victòria per 1-3 que li va donar l'ascens a la segona catalana després d'una gran temporada a cel.
Així és, Marina. Es van avançar els locals a les acaballes de la primera part, però els ampolleros a la segona meitat van donar la volta al marcador. Al minut 50, Izan Fortuño va aconseguir l'empat a un gol i poc després el seu company Covacho va establir l'1-2 amb els que l'Ampolla agafava avantatge. Al final de la confrontació va arribar la sentència un altre cop d'Izan Fortuño, que va aconseguir el definitiu 1-3. Escoltem a Gerard Capera, entrenador de l'equip.
Vam arribar a la mitja part que els tres equips que anàvem dalt estaven perdent los tres, o sea que és la tònica de la Lliga i dic que és molt, molt complicada i, bueno, la primera part vam tindre bastantes ocasions, vam desaprofitar un penal i un error en una pèrdua de pilota, l'Amposta mos va poder fer l'1-0 i, bueno, pues, no res, transmitir la tranquil·litat a la mitja part, que remuntaríem el partit, que estaríem allí i sí, durant els 25 minuts de la represa de la segona part vam veure l'Ampolla de tota la temporada i ens vam acabar imposant justament.
La celebració es va viure amb intensitat tant al camp com al municipi, amb molta presència d'aficionats de l'Ampolla a la graderia i una rua posterior pels carrers del poble. El club també té previst tancar la temporada amb un sopar de final de curs la setmana vinent, en una jornada conjunta amb el futbol base.
Deltebre ha inaugurat la renovació integral de les instal·lacions del Club Esportiu La Cava, ara rebatejades com a Nova Mingola, amb una actuació que inclou nova gespa artificial, millores als equipaments i una inversió de prop de 500.000 d'euros.
De Camp Nou a Nova Mingola. En este canvi de nom, Deltebre ha culminat la millora de les instal·lacions del Club Deportiu La Cava. Este diumenge s'inaugurava la nova gespa artificial, unes renovades oficines i zona d'entrenament que se suma a la substitució de l'enllumenat per tecnologia LED. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
Pràcticament 500.000 euros d'actuació econòmica que també s'ha pogut fer possible gràcies a la sensibilitat municipalista del govern de la Generalitat a través de la Secretaria de Governs Locals i del Departament de Presidència, que van engegar este inici de legislatura, van engegar un pla únic d'obres i serveis de Catalunya, dotació econòmica, més agilitat i més celeritat, i que s'ha pogut complementar en aportació municipal i també en el pla de xoc del Departament d'Esports de la Generalitat.
Les obres han comptat amb una subvenció de més de 250.000 euros del POSC i 83.500 del Pla de Xoc per a la millora de la xarxa bàsica d'instal·lacions esportives públiques per al període 2025-2029. Escoltem a Xavier Amor, secretari de Governs Locals de la Generalitat.
Moltes vegades la despesa ens agrada dir-li inversió, no? I en el cas de l'esport de manera molt clara, no? Al final d'aquesta inversió, doncs el beneficien les generacions futures, els nens i nenes, en aquest cas de Deltebre, del Club La Cava, que faran possible, no? Gaudir del seu esport, però sobretot créixer amb els valors de l'esport, no? Jo crec que és molt, molt important. Nosaltres estem aquí també per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, però també en part de ser responsables de generar que les generacions futures de ciutadans i ciutadanes siguin millors.
Fa un mes, Deltebre inaugurava la gespa artificial i la millora en les instal·lacions del camp de l'AUB. Unes obres fruit del treball conjunt entre administracions i que apunten al centenari de la Unió Deportiva Jesús i Maria.
Fins les costes del Maresme. Des del Club Nàutic d'Arenys de Mar mantenen el seu rebuig frontal a l'obra del martell de la Bocana del Port. El seu president, Carles Ubach, ha reiterat que aquesta obra representa un perill per la seguretat, el paisatge i el medi ambient de la vila. També alerta que el port d'Arenys podria deixar de ser considerat l'únic port refugi de la costa central Oriol.
Sí, Marina, una preocupació que ja han traslladat a Ports de la Generalitat en una reunió mantinguda a principis de febrer. Paral·lelament, el Club Nàutic ha mogut fitxa amb altres institucions i organismes, com el Síndic de Greuges o també Capitania Marítima, que és qui ha d'avalar aquest projecte. Aquesta última, segons Ubach, ja ha advertit d'algunes limitacions en el projecte.
Tindríem que tenir una fondària de 5 metres en tota la zona. Avui en dia no hi ha 5 metres, ni seran mai, perquè les onades van portant sorra, i no es pot dragar tot. Llavors, l'altra cosa que diu l'informe de Capitania és que no es poden posar les embarcacions en punta, és a dir, en punta voldria dir en perpendicular, perquè a més tenen que tirar uns caps que tenen que anar amb uns morts i, com molt bé diu aquí, ocuparien el canal. I els hi diu de manera explícita, busquin una altra configuració perquè aquestes embarcacions puguin estar allà.
Així mateix, Carles Ubach ha iniciat una campanya de suport ciutadà per intentar aturar aquest projecte i ha obert un formulari on tothom pot adherir-s'hi.
A nivell popular, doncs, volem explicar, diguéssim, què és el que passarà i quin impacte té. Llavors, si algú es vol apuntar, doncs aquí hi ha un QR. Això seria la part més, diguéssim, la part popular, el suport popular. El que en diem recollir de firmes, no?
Finalment, Ubach ha explicat que volen tornar a reunir-se amb tots els agents implicats per conèixer públicament el seu posicionament, entre ells el de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el de la Confraria de Pescadors.
El Club Nàutic El Balís de Llavaneres va acollir la inauguració oficial del Rotary Club Metropolità Barcelona Maresme amb la celebració de l'acte d'entrega a la Carta Constitutiva, una cerimònia solemne i de gran tradició dins el Rotary International que formalitza la creació d'un nou club rotari. L'esdeveniment va reunir prop de 90 assistents entre autoritats, representants institucionals, rotaris, familiars i convidats.
Exacte, l'acte va comptar amb la presència del governador del districte 2202 del Rotary International, Josep Maria Boqueres, així com de representants de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, del Conservatori del Liceu de Barcelona i del Nàutic El Balís, que es converteix en la seu oficial d'aquest nou club. La cerimònia va estar marcada pel simbolisme i el protocol característics de moviment Rotary. Un dels moments més emotius de la jornada va ser la imposició de la medalla presidencial a Ivan Vilar, president fundador del Rotary Club Metropolità Barcelona Maresme, que assumeix oficialment el lideratge de la nova entitat. Posteriorment, el governador del districte 2202 va fer entrega de la Carta Constitutiva, document que acredita la incorporació del club a la xarxa internacional de Rotary. Durant l'acte també es va presentar la junta directiva i fundadora i es va retre homenatge als 15 socis fundadors del club, que van rebre el tradicional pin rotari com a símbol del seu compromís amb els valors de servei, integritat i lideratge que promou l'organització arreu del món. En la recta final de la cerimònia, el Rotary Club Metropolità Barcelona Maresme va lliurar diversos obsequis institucionals al seu club padrí, el Rotary Club Metropolità Camp de Tarragona, així com al governador del districte i també al Club Nàutic El Balís en reconeixement al suport rebut i a l'acollida de la nova seu social. Durant aquest moment també es va fer entrega d'una placa d'agraïment al Nàutic per la seva col·laboració. La jornada va finalitzar amb un concert ofert pels alumnes del Conservatori del Liceu de Barcelona i un còctel institucional que va oferir i la trobada entre representants institucionals, membres del Rotary i també convidats.
A Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona començarà el compte enrere per l'eclipsi total de sol del 12 d'agost amb un cicle de xerrades divulgatives que exploraran el fenomen des de múltiples disciplines científiques i humanístiques. Organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, el programa Tarragona Total, Eclipsat de Ciència, reunirà investigadors, divulgadors i especialistes per reflexionar sobre què és un eclipsi, com s'interpreta des de diferents disciplines i quines implicacions pot tenir a escala científica, social i cultural. El cicle es desenvoluparà entre aquest proper dimarts 19 de maig i el 16 de juliol a la Casa Canals i combinarà sessions de caràcter divulgatiu amb aproximacions més específiques a qüestions com l'observació segura del Sol, els mites associats als eclipsis, l'origen del sistema solar o la recerca de vida fora de la Terra. L'objectiu és apropar al públic el coneixement científic que hi ha darrere d'un dels fenòmens astronòmics més espectaculars i excepcionals que es podran observar des de Tarragona en les properes dècades. I el Port de Tarragona celebrarà aquest dimecres el 7è Rail Day, una jornada de referència pel sector logístic i ferroviari que tindrà lloc al Tinglado 1 del Moll de Costa. Aquesta edició posarà el focus en la transformació del sistema ferroviari vinculat al desenvolupament de noves terminals i a la implicació de l'ample europeu. La jornada s'obrirà amb el bloc d'actualitat ferroviària que inclou ponències sobre la situació del mercat ferroviari a Espanya o sobre les perspectives de futur per l'anomenat Eix de l'Ebre. Aquestes intervencions oferiran una radiografia de l'estat actual del sector, abordant tant la liberalització del mercat com l'evolució del sector ferroviari de mercaderies en el context actual, així com el rol que un eix com el de l'Ebre ha de jugar en la connectivitat ferroviària de mercaderies. Una de les taules centrals reunirà actors claus en el transport de mercaderies per ferrocarril, com són Adif, Serveis Logístics, Renfe Mercancies o ACEP, per analitzar l'impacte de les obres ferroviàries sobre el servei. El debat girarà entorn de la coordinació entre administracions, usuaris i empreses, els impactes que suposen les obres sobre la xarxa i què es pot fer per millorar-ne la planificació i minimitzar-ne les afectacions, tot garantint la fiabilitat del transport. El segon bloc de la jornada està dedicat a l'ample europeu. La jornada es tancarà amb les conclusions i cloenda institucional per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, i el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació dominada pel vent feble, més aviat dominant de sud o sud-est, i per tant la situació marítima serà força tranquil·la. Ara bé, des del punt de vista de l'estat del cel, sé que hi haurà una mica més de bellugada i arribaran ruixats a molts indrets de la costa, especialment la barcelonina i la Costa Brava, això al llarg de les immediates hores, el que queda d'aquest dilluns. Però ja diem amb bona mar i vents que no seran gaire importants. Ja diem que bàsicament dominant de xaloc. Pel que fa al dimarts, despertarem amb núvols baixos, algunes boires i tot, a la Costa Daurada, amb un ambient força fresquet però ben feble, més aviat dominant de gregal o de llevant, i durant la tarda es tornarà a imposar el vent de xaloc o de sud, fins i tot a la Costa Brava, però no serà un vent especialment intens, 20-30 km per hora, per tant, continuarà la marejol al llarg de les properes 24 hores a gran part del litoral. Ja demà, sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Comencem destacant que l'autovia 2 està tallada a Òdena en sentit Barcelona per un accident. Es fan desviaments per la sortida 540. Hi ha un carrer tallat a Òdena en sentit Lleida per la mateixa incidència. Això provoca intensitat en ambdós sentits de la marxa. La GIB-5332 està tallada a Bescanó en tots dos sentits per un accident. A l'eix transversal, la C25, hi ha un carrer tallat a Sant Adrià de Sacalm en sentit Lleida per un incendi d'un vehicle i això provoca retencions. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona per un turisme variat que talla un carrer. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A l'autopista P7 i a l'Antitud, a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. A la C60 hi ha intensitat argentona en sentit Mataró. A la C32 hi ha intensitat de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. A la B23, trànsit intens també de Molins de Rei al Papiol i de Sant Just d'Esvern a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Vall, hi ha trams de retenció d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda tram de litoral i retencions de zona franca a la Barceloneta, intensa de bon pastor en sentit Besòs i retencions de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Profunditats de l'actualitat.
Fem aturada al Delta de l'Ebre per parlar. Les empreses nàutiques i turístiques han exigit a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades. I per això la companya Cel Prieto des de Delta.cat parla amb el president de l'Associació d'Empreses de Navegació Activa a les Terres de l'Ebre, Cel.
Sí, Marina, l'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre ha emès un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada de dilluns passat, que va multiplicar per 3 el cabal del riu fins a 1.500 metres cúbics per segon. Anem a comentar-ho amb Raül Sabater, president de l'Associació d'Empreses de Navegació Activa a les Terres de l'Ebre. Raül, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Raül, explica-mos per ficar-nos en context, no? Què és exactament el que ha passat aquests últims dies amb els avisos del cabal del riu?
A veure, tradicionalment la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre té un servei que es diu SAI, Servicio de Alertas e Información Hidrológica, on va penjant els cabals que van passant per l'Ebre, en el seu pas per Ascó i per Tortosa. I més o menys, doncs, bueno, això ho anem seguint, no hi ha cap planificació, però bueno, ja ens apanyem, diguéssim. Però dos vegades a l'any hi ha un desembassament controlat on envien 1.500 metres cúbics, que és una animalada, i es neteja de macròfits, algues, el riu. ¿Vale? Perquè sabeu que fa tant temps teníem plagues de mosca negra, etc. I només va quedar pendent per això. També per a que més sorra, més sediments poguessin arribar al delta també. Llavors, aquests desembassaments programats sempre s'avisaven en prou temps més d'antelació perquè tothom, bueno, pues perquè no hi hagués cap accident ni res. En aquesta ocasió van enviar un mail divendres que no va arribar a gaire gent i el diumenge ens vam enterar i el dilluns soltaven tantíssima aigua, no? Llavors, clar, ara és una època d'activitat escolar, gent que fa rutes en caiac pel riu, pescadors, etc., que, bueno, podria haver passat algun accident, que al final no va passar, però, clar, hem volgut alertar perquè és una situació perillosa.
Mm-hmm, clar, perquè us van informar, no?, que passaria, el cabal passaria de 500 a 1.500 metres cúbics, us van avisar divendres, perquè passaria això dilluns, clar, un cap de setmana pel mig.
Ells diuen que van enviar alguns mails el divendres, però realment l'Ajuntament de Flix no l'havia rebut i el diumenge vam rebre per part d'un amic, perquè així va ser, un avís del CECAT, del Servei d'Emergències, de Protecció Civil, que ho van enviar el diumenge, que realment ens entrem diumenge, i després vam fer córrer la veu, però clar, això no pot ser. Primera la planificació, i després que clar, a part de que és tantíssim cabal, s'ha d'avisar amb tanta antelació, no? De manera que els ajuntaments puguin senyalitzar la zona, que puguin alertar, si hi ha activitat al riu, que cada vegada, per sort, tenim més turisme, més activitat recreativa al nostre riu, que s'ha d'avisar amb temps, no es pot fer així les coses, per molt mail que haguessin enviat un divendres, no? Perquè el cap de setmana pel mig moltes administracions públiques estan tancades, llavors no poden avisar, amb la qual cosa no ens hem quedat sense cap marge.
Clar, correcte. I Raül, a la pràctica, això què suposa, no?, per a una empresa que treballa al riu?
Bueno, per començar, un prejudici econòmic, perquè clar, els grups que tens aquell dia ho has de cancel·lar. I clar, t'imagina't un grup de nens que estan fent les colònies de final de curs, que van amb la il·lusió per a fer una ruta en caia, i dius, no, mira, que els senyors d'Endesa ara han volgut obrir i no ens han avisat, s'ha de cancel·lar. Clar, si t'avisen amb un mes d'antelació, tu pots canviar la data, o si pots oferir una alternativa, però d'un dia per l'altre és impossible.
Claro. Que de quin marge mínim bueno, estem parlant?
Hombre, jo crec que una setmana seria bé. Pel tema de seguretat, una setmana. De manera que tothom pugui córrer la veu pels diferents mitjans, perquè avui en dia tenim xarxes que de seguida correu una notícia així, no sé què. Però per evitar prejudicis econòmics, com a mínim un mes. Estem parlant d'un desembassament programat. És a dir, que és un dia de l'any que se considera que tal. Tothom entén que si hi ha un temporal, doncs el riu puja, doncs plou o fa vent o el que sigui, però no estem parlant d'això, estem parlant que hi ha uns senyors que diuen, mira, el dia tal. Bueno, doncs, si ho fas així, avisa, perquè és un menysteniment total. Diguem, no pot ser que ens ignorin d'aquesta manera, no?
Clar.
Una mica la idea de fer aquesta denúncia pública és bueno, que si algun dia hi passa algun accident, doncs que ho estem avisant, que estem dient algun dia passarà un accident.
Clar, perquè no és només un problema d'organització, sinó que hi ha un risc clar, per a les persones.
Tinc una idea. Si sí. Estan baixant 600 metres cúbics i pugen a 800, per exemple, i hi ha un accident, doncs, bueno, pot entrar una lanxa de rescat i socorre doncs, a una persona que estigués en problemes o enganxada en un arbre o que se sàpiga. Però si baixen 1.500, no pot entrar cap lanxa de rescat al no es pot rescatar ningú, perquè el riu està massa alt. Llavors, si enganxa un grup d'escolars menors a l'aigua aquest desembassament, doncs, era notícia durant molt temps, malauradament, aquesta tragèdia, no? I a més que estem en un moment on tots han viscut tragèdies arribades al prop nostre i hauríem d'anar en mesura, no?
No, no, clar.
I això no entenem. No entenem com una cosa així se té com si fos un riu qualsevol, no? Estem parlant de l'Ebre. Si tu vas obrir totes les comportes i baixar 1.500 metres cúbics, d'avisar amb prou temps i assegurar-te. I després està un altre tema, no? Un mail bueno, pot ser que arribi a la carpeta de spam, ja sabeu com funciona això, pot ser que, jo trobo que els 4 o 5 punts més destacats, és a dir, Protecció Civil, el primer ajuntament, Aigües de l'Ebre, és l'Ajuntament de Flix, o, aquests ajuntaments han de rebre una trucada telefònica i algú s'ha d'assegurar que s'ha rebut la informació. No pot ser enviar un mail i m'ho desentén, jo trobo, no sé.
Ja.
Yeah. És el meu parer, no?, però hi ha dos temes, una, seguretat i l'altre, prejudici econòmic, però, ja t'he dit. Nosaltres no diem que no hagin d'haver aquests desembassaments, diem que s'han d'avisar amb antelació.
Clar, evidentment, perquè a part, el que dius tu abans, no?, que és una soltada programada, que segur que la tenen programada de fa dies i temps, no?, i que us avisen...
L'última, normalment això és abril, maig i octubre, novembre, sempre que hi hagi prou aigua, no? L'última, que va ser l'octubre, ens van avisar amb un mes i mig d'antelació i anaven fent recordatoris. Recordeu el dia, no me recordo quin dia era, no? El dia tal, a tal hora, hi haurà tant cabal i també en el cronograma on tu veus com evolucionarà el camp. Llavors no sé quin error de gestió han tingut dins de la Confederació Hidrogràfica, que aquesta vegada no s'ha produït.
Uh-huh.
Que ja funcionava més o menys, però ha passat alguna cosa que no... A vegades no ha anat bé.
Clar.
Però clar, ja n'hi ha prou que una vegada surti malament com que s'hagi de revisar el protocol, no?
Sí, sí, Toni, és que les empreses, vull dir, el turisme fluvial depèn absolutament del comportament del riu.
Sí. Ja ens queixem normalment el sector que estem com a menystinguts, no? Ens veiem com si fóssim la germaneta pobra del turisme, no? Com si els hotels i els restaurants... A veure, els hotels, si no tinguessin coses a fer, la gent no vindria aquí. La gent, a menjar potser sí, però perquè se quedin dos o tres dies les estàncies a les Terres de l'Ebre, fan falta activitat. I la gent que ve a fer calla, pues després va visitar les coves, o va visitar el Delta, o va menjar al restaurant tal, o dorm a no sé on, o visita el museu de no sé què. I que som un sector important. I no tenim infraestructures. No ens atén ningú. I ara, a sobre, hi ha un problema de seguretat amb això que ha passat. Doncs per això fem la queixa, perquè, clar, algú que es posi les piles ja, que som el pilar del turisme al propi riu. Treballant a Terres de l'Ebre, doncs a l'Ebre, perquè estem a l'Ebre. I som una gent que... Les 15 empreses que estem des de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix d'Ebre i Montsià, les 15 empreses que donem al riu, sempre treballem pues, perquè les lleres estiguin netes, per recollir grossa, per explicar-li a la gent les bondats del nostre riu. Vull dir que som una gent social superimportant. Per ser una empresa de negoci, no? Perquè fem una tasca molt important i hòstia, ens sentim una mica abandonats.
Clar, us sentiu poc reconeguts, no? És falta de respecte, sí, sí. Inclús.
Sí, bé, perquè tingueu una idea, la gent que ve a fer algunes rutes, que ve de fora, que ve en autocars de Barcelona o el que sigui, no tenen lavabos on arriben. Ho estem demanant, aquest any la meva empresa farà 20 anys, fa 20 anys que estem demanant això, no s'ha aconseguit. Hi ha molts companys que han llançat la tavallola ja, però a veure, no pot ser uns vestidors i uns lavabos públics en els llocs on... O sigui, passen 32.000 visitants només en caia cada any. De veritat no podem fer uns lavabos, uns vestidors? Mora, Miravet i Benifallet, que són els tres pobles més destacats. Doncs.
La gent no té on canviar-se.
No.
Ni on fer pipi.
Les empreses comprem vestidors portàtils i anem així. Però clar, si tu vas al Pallars, si vas al riu Gallego, si vas al Sella, si vas al Duero, si vas als rius de França, a tot arreu hi ha una infraestructura mínima, pública, atendre el visitant. Si no, així, llavors... Bueno, prefito l'entrevista també per queixar-nos de tot, no?
Sí, sí.
Ostres, que ja està bé, no? Que a vegades ens gastem diners en coses que potser no caldrien i en coses que estem demanant, sembla aquí que, no sé, que estiguessin demanant molt, no? Quan estem demanant un canviador i dos lavabos, no?
No, si a la vista està, Raül, que hi ha un problema, bueno, estructural, no?, en este sentit. I tornant al de la Che, heu parlat en ells després de que...
Sí, ens van dir que, bueno, que passarien la nota, que quan es va fer una nota de premsa, ens queixem d'això, i, bueno, van dir que mirarien de revisar aquests protocols i ja està. I van reconèixer que ho havien enviat tard, però ja està.
Claro, i ara que arriba la temporada alta turística, us preocupa que es puguen tornar a repetir?
No, ara realment, bueno, el que ens preocupa és que perquè Endesa tingui el criteri absolut per ficar el cabal que ells vulguin a l'Ebre, no? perquè això afecta els sediments, a la natura, als peixos, a la turística, però realment no. Ara l'estiu no passarà una cosa així. Vull dir que ningú s'espanti que la ciutat és completament segura, 100% segur el que fem. I aquests embassaments controlats són puntualment dues vegades a l'any, ja dic, generalment són abril, maig i octubre. I ara, com que ja l'han fet, ja fins a l'octubre ja no n'hi ha cap més, no? I que ara l'activitat, nosaltres teixim amb nens de primària, secundària, amb gent gran, amb discapacitat, i no hi ha problema. És una activitat molt fàcil, que la recomano a tothom. Hi ha gent de les Terres de l'Ebre que encara no coneix això, que li fa por el riu, i en canvi hi ha gent que ve de fora i li encanta, no? I el que animo a tota la gent que us escolta, que és més del terreno, vaja, que vingueu a conèixer el riu des de dintre, no? Perquè mirar des de la voreta no es coneix el riu. I us animo que aneu a qualsevol de les empreses que estem allà, si en ple de l'Ebre, a conèixer des d'aquí, que és plenament segur, no hi ha cap problema.
I tant que sí, doncs Raül, ha apuntat a tota la gent que ens estigueu escoltant d'aquí de les Terres de l'Ebre, que també va bé conèixer, perquè clar, nosaltres som d'aquí, però igual no acabem de conèixer el que tenim, no?, la joieta nostra.
Sí, jo sempre dic que si tinguéssim la Torre Eiffel, pues, tampoc hi pujaríem, en canvi anem a París a pujar-la, no? Però aquí tenim un recurs que és fantàstic i ostres, i quanta gent podem... Quan tenim tan a prop, ho menys tenim, no? I se'n va fora, però realment tota la gent que ve a fer... Hi ha dos tipus de rutes, les rutes que es fan al delta, del Tebre o la illa de Buda, per exemple, que són aigües tranquil·les, o les rutes en descens, no? Que és pues, baixar des d'un poble fins al següent, per exemple, des de Miravet fins a Benifallet, des de Mora a Miravet, des de Vinebre a Mora. Llavors, això és una cosa que, bueno, animo a tothom que no ho ha fet a conèixer, perquè és una manera d'estimar més el nostre territori, que és una activitat molt xula.
I tant que sí, Raül. Pues no res, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada i seguirem pendents de veure'm si la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre continua, no? Seguint els protocols que pertoquen, no? I a veure'm si el sector us fan les demandes que vosaltres esteu reclamant, no? Que són, jo crec, bàsics.
Sí, sí, esperem que sigui així i gràcies per fer difusió de la nostra situació.
Gràcies, Raül, bon dia.
Molt bé, bon dia, gràcies.
Doncs, Marina, estarem pendents de com evoluciona el tema.
N'estarem pendents de ben a prop. Moltes gràcies, Cel, per fer-nos 5 cèntims de tota aquesta problemàtica.
fascinant. Tot és un parany on tots dos ens hem ficat.
Posar-nos davant els fogons i cuinar una miqueta. Obrim secció de gastronomia, marinera, mediterrània, de la nostra costa, i ho fem de la mà una setmana més del cuiner del Bar El Padrí, Adrià Sarijol. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Escolta'm, hem parlat de l'estofat de sípia, del pastís de lluç amb patata. L'estofat de sípia és calent, el pastís de lluç amb patata era així més fresquet, més d'estiu. I avui, què ens portaràs?
Avui us porto un altre fresc, també. Al final això s'acaba menjant fresc. Són uns barats en escabeig.
Amb el peix hi ha molta opció, de fer coses així més fresquetes.
Sí, bueno, fresquetes i conserves. Al final també partim de que la nostra cuina han sigut... No, a casa, bueno, els barris mariners no hi havia molta pela. Llavors el menjar s'havia de conservar com pogués. És com el tema de les anxoves.
I a les barques també s'havia de conservar com...
Correcte, pogués. Sí, d'acord.
Recepta de la iaia, també?
Bueno, sí, una miqueta recepta bàsica de totes les iaies, sí.
Tonejada per tu?
No l'he tonejat, sí que porto un parell de truquets per ficar-li, per millorar una miqueta, fer-ho més modernillo, si volguéssiu, però porto la bàsica, la que es faria a totes les cases de mariners.
Continuem fent un homenatge a les iaies, aquí som molt fans, sempre fem un homenatge a les iaies, per tant, cuina catalana 100%.
Sí, senyora.
I mediterrània.
Mediterrània, sí.
Quins ingredients necessitarem per tot això?
Vale, jo comptar per 4 persones, els ingredients seran 4 barats, ja demanats, com sempre dic en cada programa, no? Que els viscerats a la peixateria, i si pot ser ja filetejats, això ja seria la bomba. Una ceba de figuera, una ceba blanca, la que sigui, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de lloret, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mil·lígrams de vi blanc moscatell o blanc qualsevol, el típic culet d'ampolla que tenim per la nevera, una cullerada supera de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva.
Això avui ja són més ingredients, que la resta de dies.
Són més ingredients, però al final també...
Ens hem d'espantar més?
No, al final 3 rametes de farigola les trobes per sempre, les trobes per casa, o sigui, no hi ha res que no tinguem a la base o a qualsevol rebost, eh?
Mm-hmm. Filetejat a la peixateria, hem de dir que moltes ho fan. Vull dir, sí, que la gent si ho demana, moltes ho fan i que ho demanin.
És un servei més, és un servei més que donar a les peixateries.
És el que té anar a la peixateria i no comprar-ho segons quin supermercat. Com ho farem, aquest escabeig?
Vale, és molt simple, al final no té molt de misteri. Una cassola, farem un sofregiret de la ceba i la pastanaga, que entrarà tot junt. No ens interessa sofregir-ho que agafi color, és només que perdi, o sigui, que caiguin una miqueta. I
que sense perdi l'aigua.
Sí, que no arribi a agafar color, al final no ens interessa molt durats, vale? Per una altra banda, mentre anirem fent aquest sofregit, amb una cassola fregirem els barats, enfarinats i fregits. Llavors els reservem. Un cop tenim la ceba i la pastanaga, que ja ens ha caigut, amb la cabeça d'alls, perdona que no ho he dit, també fiquem la cabeça mm-hmm. d'alls sencera. Un cop tenim així, tan simple com... Bueno, amb el sofregit el farem amb tot l'oli que he dit, vull dir. Després tirarem el vi blanc i el vinagre, que vagi evaporant.
El sofregit?
Sí, tal qual. Que vagi evaporant, i ja quan fiquem el nas i, hòstia, no és allò que et tira enrere del vinagre,
tastar també, sobretot, perquè no es quedi molt dolç. O...
Això t'anava a dir, que sigui una miqueta dolç?
A mi m'agrada, a mi m'agrada. Jo, per exemple, nosaltres fem servir un vinagre que és molt bo, que és el vinagre de casa de Fòrum, i el fan amb chardonnay. El chardonnay blanc està molt bo, reduït, que li dona una dolçó molt bona. Si féssim això, també seria interessant que si féssim servir aquest vinagre que no fiquéssim el vi moscatell. Perquè si fiques dolç amb dolç, quedarà massa dolç. Llavors, si fem servir el vinagre aquest Fòrum, chardonnay, el que diguéssim, ficaríem un vi blanc normal. Llavors, un cop evaporat l'alcohol, evaporat també la fortor del vinagre, allò que el tastes i dius, hòstia, ja no té aquest gust a l'alcohol, llavors afegirem els barats dintre del mateix escabeig, ho remourem una miqueta i ho deixem reposar. Ja està, aquesta recepta és superfàcil.
No ha de fer ni xup-xup ni res.
Bueno, o sigui, un cop ha fet ja el xup-xup en l'escabeig, o sigui, el que hauria de ser la base de l'escabeig, que és la ceba i la pastanaga, tirem el vi i el vinagre, quan ha evaporat allà ja ha fet el xup-xup. Llavors el que ens interessa és ficar el barat, que ja la tenim fregit anteriorment.
I que agafi ja, el gust. Que
correcte, és deixar rotllar i que reposi amb ell. La farigola, el llorer i això, òbviament, va dintre del sofregit quan arrenquem amb la ceba i la pastanaga.
O sigui, es tira la ceba i la pastanaga i a la farigola i tot això.
La cabeça d'all, tot dintre, sí, sí.
Val. Per tant, recepta, podríem dir que bastant assumible per tothom.
Jo crec que sí, eh? Jo crec que això és molt fàcil.
Se'n sorprendrien. La gent sorprèn. La realitat supera la ficció. Ja ho diuen a Crims a Catalunya Ràdio.
Sí,
o sigui,
no?
Ens sorprendrien. Alguna cosa, algun pas que no ens puguem saltar?
No, aquí sí que és... Home, crec que de lo fàcil que és, per mi, jo crec que no es pot saltar res, no, bàsicament, perquè no, aquí no es pot saltar res. Podem afegir coses, això sí, per exemple, podríem afegir gingebre fresc, ratllat, talladet a trossos, també incorporar-lo dintre de les cabets. Li donaríem un toc una miqueta així més modernillo, li podríem dir, no? Podríem canviar els vins, depèn de com vulguessis, ficar una miqueta d'aigua, i a mi no m'agrada ficar-li, no som molt partidari de ficar-li aigua, però perquè al final t'ho igualeix una miqueta, i és una tonteria, perquè ho fas evaporar, però no t'ajuda gaire. I sí que és veritat, hi ha moltes receptes que et demanen aigua, però si fiques quantitats justes de vinagre i de vi... Tens fet, no cal ficar aigua.
Com ens ho podem menjar, això? Vull dir, també seria com un aperitiu.
Sí, sí, bàsicament. També s'ha de dir que, almenys, no sé totes les cases, però jo a casa meva des de petit sempre, que és molt català això, no té cadascú el seu plat. Sempre s'han ficat sapates dintre al mig de la taula.
I el que diem a fer tapejar, menjar tapes, això se diu menjar tapes.
Més que tapes, jo ho considero més com un ranxo, no? Allò de ficar 3-4 coses sabates a la taula i així no cal anar aixecant cada rato, ara el primer, ara el segon, no? Ja deixes el primer i el segon a la mateixa taula, l'escabell seria un dels freds, i al costat, doncs, no sé, doncs podries posar qualsevol peix o com si vols posar carn també, no? Al final també va molt bé aquest l'escabeig per prendre l'excursió. Te'l fots en un tàper amb una barreta de pa, te fas un entrepà de barata amb escabeig.
Això t'anava a dir, fer entrepans també, es fa molt d'escabeig.
Sí, no, està boníssim. I pots fer escabeig de barats, el pots fer de musclos, pots fer de sardines, del que vulguis. La tonyina també en escabeig està molt bona. O sigui, al final, la base seria l'escabeig i a partir d'aquí la gent que jugui amb el que vulgui, amb el de peix.
O sigui, avui has comentat el barat, però si en lloc de barat la gent hi vol posar tonyina, seria exactament el mateix?
Sí, exactament el mateix, l'únic canvi en el peix, òbviament. I una gualla també s'hi pot posar, o sigui, no cal que sigui només de peix, també li podries posar una gualla, el que vulguessis. Sí, sí.
I la recepta és exactament la mateixa?
La mateixa. L'únic que canviaria és, a lo millor depèn de quins peixos no cal fregir, però jo soc partidari d'enfarinar i fregir, perquè així reté tota l'aigua dels gustos del peix, te'l reté dintre del propi peix.
Però si ho fas de musclos, entenc que això el no es fregeix.
Però el musclo no fregeix, els obres a banda, els pots pelar, o sense pelar, això ja depèn de les ganes que tinguis de treballar o no.
Dels gustos de cada un.
El pot pelar o no, però sí que, per exemple, quan obrissis els musclos, podries reservar una miqueta l'aigua dels musclos, i a l'hora de fer l'escabeig, això que hem de posar aigua, fotre una miqueta d'aigua a musclos, aquí sí que m'agrada la idea, veus? Perquè ja li donaries el puntet de sal i el gust a aquest marí.
Algun secret que ens puguis revelar d'això? És molt senzill, suposo que molt, molt secret no deu tenir.
Jo no, però el secret suposo que és prestar atenció amb el vi i el vinagre, que les quantitats siguin... Jo ja ho he posat que sigui mig litre de vinagre i 200 mil·lígrams de vi. Pots jugar amb una miqueta més de vi, també. Perquè el vinagre, depèn de quin vinagre, les àvies feien servir el vinagre més barat i dolent que trobessin, eh? Això és veritat, eh? Hi ha un restaurant que es diu L'Era, que és una estrella Michelin, i és d'aquests restaurants que la iaia ho diu, no, el vinagre per ser escabet, el més malo que encuentres, Sí.
Com final... el vi, també utilitzaven el vi per cuinar, era el vi més dolent que trobaves al súper.
Sempre, és el que jo tinc a casa, una ampolleta, que tots els culs d'aquests que van sobrant quan ve algun amic o algo, el vaig reomplint, i al final ja tinc el vi per cuinar, no cal que sigui vi bo. No, és com el vinagre, això dels escabets, al final acaba evaporant, el que li dona gustet és el vi blanc. Sí, no, és sorprenentment, i també et diré, quan més dolent ha sigut el vinagre, més bo ha quedat l'escabeig,
Mm-hmm. Però si és un vinagre bo, li dona més gust, entenc jo.
Depèn de quin, pot ser que li doni massa gust, perquè al final l'escabeig també el que t'interessa és que notis el gust del peix. No t'interessa que sigui només el gust aquest del vinagre, però sí, amb un vinagre de vi blanc ja fem, qualsevol.
Fem un repàs dels ingredients i així per sobre de les passes a seguir, perquè la gent se'n recordi.
Vinga, els ingredients, això el que dèiem, serien els 8 barats, els viscerats i filetejats, una ceba de Figueres o blanca, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de llorer, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mil·lilitres de vi blanc moscatell o vi qualsevol, una cullerada de sup era de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva. Llavors els passos serien, al mateix temps que estem fregint els barats, que els fregim i els reservem, en una cassola, en una altra cassola, comencem l'escabeig, amb la base de l'escabeig, que seria l'oli, amb la ceba i la pastanaga. Podem afegir la cabeça d'alls, el llorer i la farigola, tot cap dintre. Un cop ha caigut, sense que no agafi color la ceba, important, tirem el vi blanc i el vinagre, deixem que evapori, tastem, i quan veiem que ja està bé de curs, afegim els barats fregits, un minutet o dos que faci xup-xup, i ho deixem reposar. Aquest plat sí que és important deixar-lo reposar un dia.
Podria
refredar i menjar-te, però l'escabeix sempre està millor el dia següent. Sempre.
Vam dir que no t'havia preguntat, sí. Millor deixar-lo reposar sí. 24 hores.
Sí. I si te'l fos al cap de dos dies encara està més bo i tot.
Sí, això també t'anava a dir, tenint en compte que és un plat d'aquests que ho dèiem al principi, de conserva.
Correcte.
Això a la nevera et deu aguantar.
Sí, això pots aguantar una setmana tranquil·lament a la nevera, i el seu vinagre, si li has fet una bona reducció d'això, el vinagre t'ho conserva, sí. Bueno, vinagre i oli, al final són dos conservants bàsics, antics, molt antics.
Perfecte, moltes gràcies, Adrià, per venir una setmana més. Ens veiem d'aquí uns dies.
A vosaltres, moltíssimes mercès.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura espatllada.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Creix la construcció d'habitatges a l'Empordà, tot i la incertesa que generen els conflictes internacionals. L'Associació de Promotors de Catalunya